Arribant al punt de 3:15 del matí, la cel·la oberta d'aquest divendres 10 de juliol de 2020 els proposa ara una petita crònica del que ahir va ser aquest debat participatiu, debat obert a l'entorn de l'ús futur que se li vol donar a la primera planta o a la planta baixa del patronat. Ens estem referint a una llibreria. Carola, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquesta és la intenció.
Sí, aquesta és una de les propostes.
Una de les propostes, de fet.
Exacte, de fet el que ell es feia era reactivar aquest procés participatiu que es va arrencar ja fa mesos, on a través d'aquestes sessions participatives es vol acabar de decidir què fer amb tres espais culturals de Sitges, com són el Patronat, el Mercat Vell...
I l'Escorxador.
Exacte, i l'Escorxador, per acabar de decidir quins usos han de tenir i d'alguna manera comptar amb l'opinió de la ciutadania. L'Ajuntament va decidir arrencar tot aquest procés participatiu i la pandèmia, com amb tantes altres coses, ho va tallar pel mig.
Ho va engegar tot a Norris.
Exacte. I ahir es reactivava aquest procés amb una xerrada que el que plantejava era l'opció d'instal·lar, ubicar una llibreria a l'edifici del Patronat, a la planta baixa de l'edifici del Patronat. I venien a explicar aquesta iniciativa. El que vam descobrir ahir és que aquesta iniciativa de posar la llibreria no neix de l'Ajuntament, ni tan sols neix d'algun particular o d'algun ciutadà, sinó que neix de la Generalitat. Sembla ser que la Generalitat ha plantejat fer una prova pilot aquí a Sitges d'adequar un equipament per fer una llibreria. La Generalitat es faria càrrec del condicionament de l'espai i sempre dirigit cap a la llibreria. Per què? Doncs perquè fan els seus estudis i m'imagino que a l'hora d'ajudar els municipis fan estudis i en el cas de Sitges, el fet de que no tinguem una llibreria en un municipi de 30.000 habitants i amb el tarannà cultural que tenim, diguem que ja és una cosa que grinyola bastant, i dos, en uns estudis que fa la Generalitat, que a més ens acostumen a arribar cada any, resulta que Sitges és un poble de molts lectors, és a dir, és un municipi on es compren molts llibres. Que després te'ls llegeixis a casa o no...
Això és una altra cosa, sí.
És una altra qüestió. Però s'entén que si compres llibres és perquè els llegeixis.
És per llegir-los, evidentment.
Per tant, amb aquestes dades, la Generalitat planteja aquesta prova pilot i l'Ajuntament la trasllada a la ciutadania amb aquesta xerrada que van fer ahir. Així ho va explicar la tècnica de cultura, la Carla Jordà, perquè el regidor en Xavier Salmerón no hi va poder anar perquè coincidia amb un consell comarcal. Ens va explicar això, que aquesta es tracta d'una proposta de la Generalitat que està a les beceroles, això és només una idea, no hi ha res decidit.
Ni definit, ni concret.
Ni és veritat que davant d'aquesta primera proposta el que van sortir són molts dubtes dels presents, que no érem gaires, ja igual hi havíem 10 persones, sobre com aniria la gestió de la llibreria. És a dir, un cop ja realitzat el condicionament, si s'obriria una licitació pública i podria accedir qualsevol, etc etc. Per què? Doncs perquè les persones participants ahir en aquesta xerrada el que d'alguna manera venien a reivindicar és que es mirés de garantir, en cas de que s'acabés fent aquest projecte, que la llibreria d'alguna manera tingués un...
caire local, no?
Exacte, un caire local. I per tant, doncs, evitar que grans llibreries o cases de llibreries que trobem a Barcelona, no, com una Laie, doncs pogués presentar-se aquesta licitació, quedar-se-la i d'alguna manera això vingués a ser, doncs, això, una gran llibreria, no? El projecte...
Una Laie és una llibreria cafeteria,
sí,
eh?
Sí, perdó. Sí, és una llibreria, com un seguit de llibreries que hi ha a Barcelona, molt conegudes, molt grans, molt potents, seria com una gran marca de llibreries,
sí, 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 sí.
No?
Són grans referents de fa molts anys.
Exacte,
sí, sí.
Però no tenen aquell tarannà local petit que d'alguna manera és el que reivindicava des dels assistents. Per tant, un projecte, una idea que queda aquí, que ve doncs condicionada per aquesta proposta inicial de la Generalitat, que entenc que la part positiva aquí és que hi ha una altra institució, en aquest cas la Generalitat, no? que invertiria uns diners i que per tant no els hauria de posar l'Ajuntament. Després ja el manteniment és una altra qüestió, que ja sabem que fer equipaments és relativament fàcil, mantenir-los
ja és una altra història.
ja és una altra història. I en aquesta xerrada, si us sembla, us posaré un dels talls que perquè van convidar amb un llibreter de Viladecans,
sí,
que es diu Ricard Cava, i que ens va explicar la història d'una llibreria emblemàtica de Viladecans, que és una llibreria de més de 30 anys d'història, que es diu Els Nou Rals, i em va semblar interessant. De fet, la conversa el van convidar perquè aquest és el cas d'una llibreria que va estar molt afectada per la crisi, va estar a punt de tancar. Els veïns del barri i del municipi el van ajudar organitzant una cash move, que va ser la primera cash move que es va fer a Catalunya. I una cash move vol dir que van decidir un dia anar tots a comprar llibres. Aleshores, va haver un dia en què es van ajuntar, es veu, centenars de persones per d'alguna manera donar
caram,
suport,
quina iniciativa,
sí,
tan maca.
Per donar suport a aquesta llibreria i evitar que hagués de tancar persiana, no? I finalment la cosa es va complicar, però finalment van trobar la solució fent una cooperativa laboral. Aleshores, és una llibreria que encara es manté oberta amb un procés cooperatiu i que funciona. I el van convidar, doncs, d'alguna manera per posar un exemple de que seria una possible proposta o solució o idea per a l'hora de gestionar aquesta futurible o futura llibreria que podria acollir el patronat i que seria, com dèiem, a la planta baixa del patronat i que seria llibreria. La proposta és d'entrada llibreria cafeteria. I la cafeteria la ubicaria en el jardí. El patronat, qui hagi pogut entrar, és una planta baixa, no gaire gran, i després al fons hi ha un petit jardí. Ah, exacte. O sigui que, si us sembla, escoltem en Ricard Cava, que ens explica la història de la llibreria Els Nou Rals de Viladecans.
La llibreria Els Nou Rals enguany compleix 40 anys. Un jove estudiant de història el 1979 buscava un emplaçament per ubicar la seva idea que tenia al cap, era muntar una llibreria, va provar-ho a Gavà. Els treballadors de la Roca sindicalistes van crear una llibreria a Gavà, llavors va dir, anem al poble del costat, va vindre a Viladecans, va buscar un lloc on ubicar-la i va començar a picar pedra. I tal, i com que era un noi molt emprenedor i dinamitzador, doncs va aconseguir fer-se amb el poble, i durant 20 i pico, 36 anys, doncs va estar picant pedra, mobilitzant també les entitats culturals amb tot. Va ser un dels impulsors dels Consells de Cultura Popular dels anys 80, o sigui que era un home que es va implicar socialment amb la vila, i llavors doncs molt estimat i tal, i clar, doncs era un negoci personal i tenia que tirar-lo endavant. De fet, una llibreria és un negoci i per tant doncs ha d'alimentar els seus treballadors i han de sortir els números. Però això, doncs a l'any 2012, 11, 12, 13, eren els finals, les faldilles, el final de la crisi del 2008, doncs la seva estructura se li va caure al damunt, els bancs també li van tallar les línies de crèdit i res, doncs les ventes també van caure, a la Bacus, a Sant Boi, a la Casa del Libro, al centre comercial d'allà a prop, doncs també li van fer que li trontollés la seva estructura i va decidir tancar. Quan ho va comentar el seu cercle més proper, doncs aquest cercle es va mobilitzar i va muntar el que es va vendre molt bé mediàticament com el primer cash mob de Catalunya, que és mobilització per fer caixa. Llavors va convocar pel Facebook i el Twitter tots alhora a comprar-li un llibre a la llibreria Els Nou Rals, em sembla que va ser el 16 de març del 2013, I res, va sortir molt bé. Més de 700 persones aquell matí van omplir la plaça, van haver-hi activitats, va haver-hi comunicat i roda de premsa, va vindre el Vicenç Villatoro a llegir presencialment un manifest pro defensa del comerç de proximitat, va haver-hi un rebombori molt gros que va durar setmanes, que molta gent les setmanes següents també van anar a donar-li suport i a d'això. Això el va fer aguantar fins al Sant Jordi d'aquell any, del 2013. Les entitats del poble també el vam ajudar a mobilitzar. Però clar, tenia deutes, se li havia ensorrat el negoci i va decidir intentar traspassar. Clar, en època de crisi ningú inverteixi menys en una llibreria aquesta noia que ha sortit, l'Anna, i jo un dia, que el Jordi em va dir que l'Anna havia mostrat interès per reactivar la llibreria, a mi em va estranyar, vam anar a fer un cafè i ens vam imaginar la manera de fer-ho. i tenien clar doncs, que tenia que ser algun més social del que era abans. Abans era un negoci privat, diguem-ne, i ara tenia que ser algú que evidenciés a la població de que continuàvem, sí, però que els necessitàvem. I com que sabem que s'estimàvem el projecte cultural de la llibreria, doncs buscàvem el suport també social de la població. Quan vam posar-nos en contacte amb una assessoria especialitzada en cooperatives, clar, ens van donar moltes idees de capitalitzar no només els socis fundadors, sinó buscar molts socis a la població, gent disposada a aportar diners per capitalitzar el projecte, i sí que la dinàmica de funcionament de la pròpia de llibreria hauria de ser a través d'una cooperativa laboral, o sigui que els socis, hi haurien socis col·laboradors i socis laborals, no, socis treballadors, exacte. Clar, els socis treballadors a la seva feina es gratificaria amb una bestreta, com es fa en el món cooperatiu, i diguem-ne que és el que vam iniciar. Com que l'Anna podia portar un capital que d'una herència que havia cobrat i jo tenia també un d'això, doncs li vam plantejar al Jordi de mirar de fer el traspàs amb les seves necessitats econòmiques, però involucrar-lo a ell també en el projecte. Llavors ell, que no tenia calés, doncs que aportés l'estructura que tenia la llibreria i la seva figura, perquè la gent veiés que continuava el Jordi també implicat en aquesta cooperativa. Veient els números i tal, ens va caldre una quarta persona i la vam trobar, i una mica més pensant amb el cor que no pas amb el cap, doncs ens vam llançar a la piscina. Clar, el nostre projecte ha acabat sent un projecte de cooperativa de treballadors, per tant doncs, es pot interpretar que també és un negoci, perquè és un negoci que ha de sortir rentable per poder pagar-nos el nostre sou. Clar, un negoci per alimentar quatre boques a l'inici va ser dur, perquè diguem-ne, no donava per tant, però bueno, la sort o la circumstància va ser que una de les sòcies treballadores era profe i li van ampliar les hores i va poder, bueno, ara es dedica plenament al d'això, i ara s'ha transformat de soci treballadora a sòcia col·laboradora. El Jordi, el contracte de sessió era d'estar-li pagant els autònoms fins al que es jubilés, ara ja s'ha jubilat, i ara han quedat dos socis treballadors, que som la Rosa i jo, i que, com que ja portem 7 anys duent la llibreria, ja tenim una dinàmica ben estructurada, cadascú amb les seves responsabilitats i tal, i que ara doncs ens estem contents, diguem-ne, perquè hem estabilitzat d'on hem de caure a morts, diguem-ne, i diguem-ne que hem aconseguit abans de la crisi aquesta última doncs estabilitzar i poder-nos sentir gratificats amb la feina que estem fent, no? Però clar, ha vingut el coronavirus, ens ha menjat Sant Jordi i ara estem un altre cop trontollant, però bueno, jo suposo que aquesta manera de plantejar una estructura cooperativa doncs fa que podem tindre altres solucions que inicialment no les vam posar en pràctica, que és el que ha explicat abans, de buscar capitalització més popular i que ens ajudi a poder tirar endavant. I per això doncs, bàsicament és la proposta que si han pensat en el món cooperatiu doncs, i que tenen aquest espai on ubicar una llibreria, que clar, és un negoci, però que es fa negoci d'un bé cultural, un bé cultural que està protegit, vol dir que el preu del llibre és el mateix el que ven lloc o el llibre dels Nou Rals, el que ven l'Abacus o el que ven la Casa del Libro, i que també el descompte que es pot fer està regulat i per tant doncs, està molt marcat, o sigui que és molt fàcil saber el que pots treure i el volum de llibres que has de vendre per tirar endavant aquest projecte, no? Bueno, vosaltres ho teniu superfàcil perquè diguem-ne, teniu l'espai, teniu diners que us rehabilitaran aquest espai, l'únic que heu de ser molt imaginatius i que hi hagi alguna entitat o grup de persones prou forta o coneguda o d'això que generi confiança per poder muntar aquesta estructura de cooperativa i que crear aquesta xarxa de gent que pugui, jo que sé, aportar 200 euros o 100 euros i tal, per tindre, agrupar un capital que pugui tirar endavant aquest projecte. Clar, no sé si l'àrea de promoció econòmica, com deia abans, que serà qui pilotarà tot això, doncs estarà, bueno, tindrà temps per pilotar tot això, o haurà de, l'Ajuntament haurà de cedir a alguna entitat que ho vulgui tirar endavant, o algun grup de persones que generin confiança o avalades per l'Ajuntament perquè creï aquest ens de confiança per poder aglutinar aquests diners, bueno, diguem que anar a buscar aquest capital que es necessita per tirar endavant aquest projecte, i que d'això, i que qui faci la feina de llibreter, pues, sigui o gent contractada per la pròpia cooperativa, o els mateixos socis que generin, bueno, que entrin en el joc, que s'impliquin en el projecte i que vulguin dedicar professionalment a aquest espai, amb aquest fet, i bueno, això és un treball de gestació de com gestionar això. Clar, l'altra manera és la que heu plantejat, que l'Ajuntament crea l'espai, crea el que vol, i que digui, fem una licitació i ho valorem d'això, i que les empreses que ja ho tenen muntat, doncs, vinguin aquí a explotar aquest lloc, perquè bàsicament una llibreria també, a part d'oferir cultura, doncs és una manera de guanyar-se la vida, i per tant, doncs, tot i que és molt difícil, si no tens molts diners al darrere perquè no t'importi anar acumulant llibres, perquè si no tens aquest capital al darrere, la gestió de la pròpia llibreria, jo no pensava que fos tan difícil, perquè has d'anar constantment entrant llibres i tornant-los, entrant i tornant-los, val? Perquè el sistema, el que volen les editorials o això, és que els llibres nous estiguin exposats, i els vells, si algú vol un llibre vell i vol esperar-se, doncs que esperi 2 dies, que en 2 dies el tens a la llibreria. Però el que volen els que publiquen els llibres és que el que publiquen actualment, doncs, estigui exposat, no? I per tant, doncs, la gestió d'una llibreria és molt, molt farragosa, perquè constantment has d'anar obrint caixes, comptant llibres, quan anem a l'albarà, tenir-los exposats, tenir-los un cert temps, després tornar-los a baixar al magatzem, tornar-los a passar per al sistema operatiu, tornar-los a encaixonar en caixes, tornar-los, o sigui que la feina al darrere d'una llibreria és molt elevada i de moltes hores.
Doncs bé, l'experiència de Ricard Cava, de la llibreria Els Nou Rals de Viladecans.
Exacte, l'experiència que veurem si acaba sent inspiradora, no? per aquest projecte, que veurem també si s'acaba realitzant al Patronat, que recordem que el va comprar l'Ajuntament el desembre del 2018,
sí,
per gairebé 1 milió d'euros.
Ara anava a dir, sí, prop d'un milió d'euros.
Exacte, i que aquí s'està parlant de la planta baixa.
Però clar, però el Patronat... dona més que aquesta planta baixa.
Sí, té una primera planta on ahir també es parlava d'alguna manera que la proposta, en aquest cas que feia Cultura aquí Sitges, és que l'activitat d'alguna manera pogués ser complementària, no? I bé, en qualsevol cas són propostes que estan totes exposades i les podran seguir a través de la pàgina Decidim Sitges.
Sí.
En allà també veuran el calendari de les següents xerrades i de les següents propostes, i fins i tot qui vulgui i ho desitgi pot participar via telemàtica, diguéssim, via digitalment, aportant les seves idees, doncs, sobre aquests 3 equipaments culturals on l'Ajuntament té previst fer coses, uh-huh, però vol saber l'opinió ciutadana abans de prendre la decisió de què ubicar, no? O en què convertir el Patronat, el Mercat Vell i l'Escorxador.
I no sé si dic que aquests 3 edificis tenen a les d'ara molts pretendents. Imaginem que sí.
Sí, molts pretendents. De fet, ahir una de les qüestions que també va sortir entre els participants, entre els assistents, és que d'alguna manera qüestionaven el fet de si era l'idoni fer una llibreria al patronat, tenint en compte que una llibreria es pot fer en qualsevol altre local comercial o qualsevol, exacte, qualsevol altre local comercial, i el patronat és un equipament municipal. I hi ha tanta necessitat d'equipaments municipals, sobretot en l'àmbit cultural.
Entitats que, evidentment, necessiten un espai per poder fer les seves activitats.
Grups de teatre que no tenen on assajar, grups musicals o l'escola de música, que encara no té una ubicació definitiva.
Exacte.
No? Ahir va sortir aquest nom, i etcètera, etcètera. No? Sí, sí. Artistes, pintors... Clar, hi ha tanta necessitat que d'alguna manera es qüestionava si realment... No malgastar, però fer ús d'un equipament municipal per una activitat que es pot realitzar en algun altre local, doncs hi valia la pena. És veritat que, clar, això sorgeix, el que dèiem, d'una iniciativa de la Generalitat.
Clar, no pròpiament de l'Ajuntament o de Sitges,
clar,
en aquest cas.
També va haver qui va dir, potser sí que val la pena o pagaria la pena aprofitar la vinentesa o l'opció, el fet de que la Generalitat vol invertir o estaria disposada a invertir en condicionar l'espai, i un cop condicionat, arrenca una llibreria i han passat els anys, si finalment allò no funciona o què. Bé, en qualsevol cas...
Sí, sí, són algunes de les reflexions que van sorgir a l'entorn d'aquest futur ús que se li vol donar a l'edifici del patronat.